Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Camins.
Un dissabte més tornem a ser aquí des de Camins en versió cap de setmana. Us presentem, com sempre, un recull d'alguns dels millors moments de la setmana. Un tastet del bo i millor del programa per als qui encara no ens heu descobert. A veure si així us animeu i us uniu a la parròquia de dilluns a divendres a les 8 del vespre i en rigorós directe. Som-hi, Paula! Bon vespre d'aquest dissabte 14 de maig de 2022.
Avui, per començar els camins...
El filòsof i teòleg Francesc Torralba, que va venir dimecres a presentar-nos el llibre Humildat, ens parla d'aquest valor, de la importància que té en les nostres vides i del nou pes que ha obtingut després de la pandèmia.
Continuarem amb...
Mònica Pedrol i el mercedari Fermín Delgado. A la secció T'espero lluny d'aquí ens van explicar el pelegrinatge que han organitzat i han fet amb la comunitat de la Basílica de la Mercè per veure i conèixer llocs emblemàtics, entre ells Ars i també París.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Àngela Rodríguez i el Llevat dins la pasta, la secció que la Pastoral Obrera ens ofereix cada setmana i que aquesta ens ha apropat a la tasca que fa la Fundació El Llindar, una escola de segones oportunitats de Cornellà.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Un tastet del que ha estat aquesta setmana per a Camins. Comencem.
Camins.
Avui parlem amb Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia. Dirigeix la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i també la de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, entre altres obres. Avui ve a presentar-nos el llibre Humildad, editat per San Pablo, però també a parlar d'altres temes, de valors humans, potser també de santedat i de saviesa. Francesc Torralba, bona tarda, bon vespre, ja benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-me de nou.
Nosaltres encantats de tenir-te amb nosaltres. En la presentació del llibre expliques que vols fer, en aquest treball, Humildad, una reflexió sobre la humilitat després de la pandèmia. El coronavirus ha estat una cura d'humilitat per a la societat?
Jo crec que definitivament ho ha estat, perquè ens ha posat de manifest la nostra fragilitat, la nostra vulnerabilitat, i això ens ha fet prendre consciència de que som éssers, que necessitem ser cuidats, que necessitem ser protegits, que necessitem senzillament reconèixer-nos i estar molt junts en situacions de crisi, no? No vol dir que hàgim après aquesta lliçó, però quan un se n'adona de que un ésser tan petit com el SARS-CoV-2 ha posat tot en l'aire, totes les agendes, això vol dir fins a quin punt som éssers fràgils.
I tant. I ser més humils també és una bona conseqüència, una bona lliçó.
Sí, perquè
no?
Jo la humilitat la defineixo com la consciència de la vulnerabilitat o de la fragilitat. Llavors, a mi em sembla que a mesura que un se n'adona de les seves limitacions, és molt fàcil ser humil. En canvi, l'arrogant és aquell que es pensa que és un déu i que no té limitacions ni té fragilitats. I això, la vida et va demostrant que en tens moltes.
I tant, en tenim, i potser, bé, a banda de la lliçó d'humilitat, també hi ha una qüestió clau, que és valorar allò que és necessari, allò que de vegades no som conscients que tenim i altres no tenen. En el llibre expliques també, Francesc, que vols parlar de l'agraïment diari cap a les petites meravelles del dia a dia. Això sense la pandèmia se'ns hauria fet tan evident?
No. La pandèmia ha funcionat com un catarsi, com un element purificador. Ens ha obert la consciència. Una altra cosa és que es torni a tancar molt ràpidament, però te n'adones d'allò que tens i del valor que té allò que tens. Això passa quan un està malalt, se n'adona que important és estar sa. O quan un està tancat, confinat, diu que important és tenir llibertat de moviments. Per tant, la pandèmia, en els seus moments més extrems, ens ha ajudat a donar-nos de tot allò que teníem i de que ho hem de conservar i poder-ho transmetre a les generacions futures.
Sí, i fins a quin punt és trist com a societat que hagi calgut o que se'ns hagi presentat un virus mundial per adonar-nos d'aquestes petites coses.
Aquest és el tema, no? L'ideal seria aprendre sense haver de passar per experiències traumàtiques. Però, de fet, molt sovint aprenem per experiència pròpia. Poso un exemple, no? A vegades li diem a algú, escolta, has de canviar d'estil de vida, no pot ser que vagis tan neguitós, has de menjar adequadament i dormir adequadament. Però no ho fa. Finalment té un infart. I se salva de miracle. I llavors, quan surt de l'hospital, diu, realment, he de canviar de vida. Ara me n'he adonat, però tots t'ho dèiem, no? Vol dir que a vegades, fins que no passes per l'experiència personal d'aquella tragèdia, no te n'adones. I això és lo dramàtic.
Sí, per la creu extrema, no?
Exactament.
I el valor cristià de la creu també agafa una importància.
Exactament, no? Fins que no carregues tu la creu, doncs no te n'adones de lo important que és tenir una conducta adequada, un estil de vida saludable. Perquè encara que l'altre la porti, no la portes tu. I quan la portes tu, te n'adones que realment pesa molt, eh? I és feixuga.
Sí. Avui parlem amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba, que em sembla que també fa poc vas treure el doctorat per la Facultat Antoni Gaudí, no? Per tant, tens els tres doctorats de les tres facultats. Enhorabona, també.
Gràcies, molt amable.
Molt bé. Doncs bé, expliques en aquest llibre Humildad, editat per San Pablo, recordem-ho en castellà, que el sentiment d'humilitat va més enllà de cultures i de tradicions espirituals. Creus que en el primer món, en la nostra societat, s'ha perdut part d'humilitat?
I tant, no és una virtut de moda. Tenim altres virtuts de moda, la tolerància, la solidaritat, la sostenibilitat, la transparència, però la humilitat és molt absent, inclús en el llenguatge quotidià. Sant Agustí deia que era la mare de les virtuts. Jo crec que l'hem perduda molt en la nostra cultura contemporània. N'hem subratllat d'altres, que no està malament. És a dir, que tinguem consciència que hem de ser transparents, hem de ser autèntics, hem de ser solidaris. Això és molt bo. Però, home, la humilitat és fonamental. Jo crec que sí que hi ha hagut una pèrdua. I fins i tot, a vegades, alguns consideren que és un residu gairebé, diria, clerical. I la humilitat és, primer, una virtut humana. I després, una virtut també de caràcter teològic, però d'entrada és humana, i valorem molt les persones humils, i ens agrada treballar amb les persones humils.
i també la humilitat, com deia Santa Teresa de Jesús, és la veritat, és a dir, allò que som. Cada vegades podem tenir moltes coses i podem tenir grans virtuts.
Sí, perquè la humilitat és tenir consciència de qui ets i, per tant, treure tota la màscara i tot allò que t'havies cregut que eres, no? I, per tant, és un despullament, és un desemmascarament. I això a vegades ens incomoda molt, adonar-nos de que no som tant com ens imaginàvem, que necessitem dels altres, que som interdependents. El Papa subratlla molt Laudato si, aquesta idea de la interdependència. I l'humil sap que si existeix és gràcies als altres, també.
Francesc Torralba escriu sobre la humilitat en aquest llibre que avui recomanem. N'ha fet molts altres, que també podem repassar breument al final. Diguéssim, la pandèmia marca una mica, amb l'exemple que has posat abans, no?, d'aquella persona que potser no porta una vida sana, rep consells, té un infart, se salva de miracle. Potser això no es dona sempre amb la pandèmia? És a dir, la societat està canviant després del que hem viscut aquests dos anys? O sembla que tornem als mateixos vicis? És a dir, com aquell home que no torna a la vida sana.
És una bona reflexió. És a dir, certament seria bo que hagués funcionat com un despertador de consciències. Però en les persones que no ho han patit tan directament, ho han vist més per la televisió, ho han vist les xifres o les dades, aquests molt fàcilment tornant a l'estil de vida d'abans. Ara, aquell que realment s'hi ha trobat, a què li deixa petjada, això? A què li deixa una lliçó que probablement li durarà molt de temps? Per tant, la pandèmia ha afectat desigualment i, per tant, els aprenentatges també són desiguals.
En el terreny més espiritual, Francesc Torralba diu que els pensadors del segle XXI no obliden ni la humilitat ni el perdó en els seus pensaments. Com creus que lliguen aquests elements?
Molt, perquè per demanar perdó, un ha de ser humil. Ha de ser humil i reconèixer que s'ha equivocat, reconèixer que no ha obrat bé. Per tant, jo diria que la humilitat és la condició sine qua non per sol·licitar el perdó. I també perdonar-lo, perquè si tu ets molt arrogant i estàs molt, diguem-ne, ressentit, és molt difícil donar-lo. En canvi, la persona humil és la que entén que l'altre s'ha equivocat i ara em sol·licito el perdó, demà puc ser jo. Per tant, la humilitat és una condició sine qua non per la pràctica del perdó.
La humilitat és una virtut, diguéssim, transversal, gairebé diríem integral, fonamental, imprescindible.
Sí, encara que l'hem desenvolupat molt en el context cristià, i, per exemple, la tradició benedictina i la tradició citada aquí de Santa Teresa de Jesús i Sant Agustí, però la humilitat no pertany en exclusiu ni al cristianisme, ni al judaïsme, ni a l'islam, ni a altres tradicions, sinó que és molt transversal. I, de fet, ho veiem en els grans savis, en els grans referents morals de la humanitat, que és la seva humilitat a l'hora de presentar-se i a l'hora d'expressar allò que són i allò que fan.
Passen 3 minuts d'un quart de 9. Estem en directe amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba, aquí a Camins, a Ràdio Estel. Et volem fer la mateixa pregunta de l'enquesta que plantegem avui als nostres oients. En quins àmbits trobes que falta més humilitat? I et donem les 4 opcions. Per quina votaria?
Vinga, som-hi.
No són opcions excloents, és a dir, que allò on creus que falta més? En la política, en l'àmbit de feina, per exemple, el teu, en tu mateix, és a dir, en un mateix, o en tota la societat?
Mira, la tentació seria molt fàcil, la política.
Sí, és el discurs en què caiem.
Caiem molt aquí. A més, és veritat, és molt, molt difícil trobar-se un polític que reconegui que s'ha equivocat. Molt difícil. Ara, afortunadament, n'hi ha alguns. Ara, en canvi, jo parlo del meu àmbit. Jo veig que falta molta humilitat en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit professoral.
Però te'n votaries aquesta,
potser? En l'àmbit investigador, sí. És a dir, ens costa molt als acadèmics reconèixer que ens hem equivocat, que no expliquem prou bé, de vegades hi ha egos molt grans, ens costa treballar en equip. Per tant, jo diria que en el meu àmbit, en l'àmbit de l'acadèmia, en l'àmbit professoral, en l'àmbit de la investigació, ens falta molta humilitat. I els bons investigadors són molt humils, perquè coneixen el seu terreny i saben de què poden parlar i de què és millor guardar silenci.
Avui recomanem aquest llibre, Humildad, editat per Sant Pablo, i l'autor del qual és Francesc Torralba, que ens acompanya avui en directe. I bé, Francesc, a banda del llibre, m'agradaria comentar altres coses. Donaria per hora, segur, el que podem parlar amb tu aquí en aquest programa. Com combines actualment les teves diverses tasques? Perquè Francesc Torralba és pare de família, és creient compromès, és filòsof, teòleg, professor de la Universitat Ramon Llull, de la Facultat de Teologia de Catalunya. Això és molta feina.
És molta feina, però afortunadament, primer, sóc molt ajudat. Tinc una família que m'ajuda, la meva dona en particular. Segon, renuncio a coses que altres potser no renuncien. I tercer, m'entusiasma molt. La gran majoria de coses que fan m'entusiasma molt. I quan hi ha entusiasme, no hi ha tant cansament. Això ho tinc molt... Canvi, quan una cosa no t'entusiasma, aviat et canses, et fa fatiga, no? Per tant, jo diria que tinc la sort de fer activitats que m'entusiasmen i que això també fa que m'encansi menys. I m'agrada ensenyar, m'agrada escriure, m'agrada venir aquí a la ràdio quan em convideu i m'agrada també, naturalment, fer conferències pel conjunt del país. I tot això suma.
I tant. Entre molts altres serveis, també t'has dedicat els últims anys al diàleg interreligiós i a la promoció de fòrums sobre diversitat entre creients, amb l'experiència, a més, de la direcció del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa del Govern. Què representa per a tu tot aquest treball en aquest
camp?
Home,
aquest és un treball que jo gaudeixo molt, perquè poder tenir en una taula persones de diferents tradicions espirituals i religioses i fer documents junts i comprendre la sensibilitat de l'altre i veure que hi ha camps d'intersecció on ens podem posar d'acord. Poso un exemple, un document que vam fer sobre l'hospitalitat. Doncs, home, és interessant veure que encara que vostè sigui jueu o musulmà o taoista o cristià, aquí ens trobem tots i diem l'hospitalitat és un valor a conrear, hem d'acollir el que ve, hem d'acollir el forani, hem de donar-li un lloc i hem de ser bons hospitalaris amb els que venen de fora. Això és molt bonic, que entre les tradicions religioses hi hagi llocs de trobada.
Es prepara algun altre proper document del Consell?
Sí, estem ara fent un document que serà un document també molt debatut, que serà sobretot entre dones i religió i l'aportació sobretot de les dones i de la perspectiva, diguem-ne, femenina a les grans tradicions espirituals i religioses de la humanitat, que molt sovint han quedat eclipsades o no hem subratllat suficientment.
N'estarem molt pendents. Sortirà aviat, això?
No,
pots avançar?
Aviat no. No tenim pressa, estem redactant-lo, és un text que ha de ser consensuat i, per tant, no tenim data, però sortirà, segur que sortirà.
Molt bé. En Francesc Torralba encara volem tractar alguns altres temes. A banda del que hem comentat a nivell concret, en quins altres projectes treballes actualment? Algun llibre? N'has escrit moltíssims de llibres, ara en posarem alguns exemples.
Doncs mira, ara estic preparant l'edició d'aquesta tesi doctoral que vaig dedicar a la Façana de la Glòria, de la Sagrada Família, que és un text que m'ha portat moltes hores, li he dedicat moltes hores, i ara estic preparant l'edició, que és intentar descriure com ha de ser a la llum del pensament d'Antoni Gaudí, dels seus esbossos, dels seus escrits i dels seus col·laboradors. I això ha estat una feina molt llarga, ben assessorada per persones que el coneixen molt bé i que ara estic preparant aquesta edició que, si Déu vol...
Edició més divulgativa, diguéssim,
sí,
no?
Sí.
Adaptació de la tesi doctoral.
Naturalment. Però tot i així serà molt llarga, però extrem moltes notes, però espero que aparegui cap a la tardor.
Molt bé. Aquesta és la tesi doctoral a la qual ens referíem abans, la tercera que ha fet Francesc Torralba, en aquest cas per la Universitat, bueno, per la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que és una facultat d'estètica, d'arts cristianes, no?
Sí,
porta el nom de Gaudí, per tant.
Sí, senyor. Jo no vaig tenir dubte a l'hora de pensar on podria fer els cursos de doctorat i, a més, defensar-la. Primer, perquè els cursos m'interessaven, però, a més, pel nom i també per el fet de que és una universitat, una facultat eclesiàstica, i jo tenia interès de valorar tot aquest aspecte més místic, més espiritual de la biografia de Gaudí i comprendre bé el símbol de la seva obra, la simbologia que hi ha per gaudir més la seva obra i per fruir-la més i comprendre-la millor.
Hem començat el programa, com has sentit, Francesc, fent una petita reflexió sobre aquest binomi, santedat i saviesa, coneixement, valors humans, bondat... Són llibres de l'Antic Testament on es parla d'això, precisament la saviesa al servei del poble, per exemple, no? Creus que cal estimular més la formació humanista, que molts a la qual molts poden accedir, i el pensament perquè estigui més al servei del bé comú, de la pau, d'un món millor? Perquè de vegades queda una mica com deslligat, això, oi? Com vius aquest repte?
Perquè a vegades fem un tipus de reflexió que és paral·lela a la realitat diària. Jo crec que no. I a més, jo ho he intentat sempre, fer una filosofia que arreli, fer una filosofia que connecti, fer una filosofia que sigui comprensiva, que sigui clara, que en definitiva doni que pensar o faci pensar. I a vegades hem fet un discurs molt paral·lel que gairebé és completament irrellevant en clau social. Jo crec que no. Jo crec que la ciència, el coneixement, ha d'estar al servei del bé comú i del desenvolupament integral dels pobles. I si no, no serveix per res. Com erudició i com exhibició, no serveix per res. És absolutament estèril i irrellevant.
Com has viscut tu a nivell personal la pandèmia? Suposo que com molta gent, no? Confinats quan havíem d'estar confinats.
Sí, però per altra banda, també he intentat veure els aspectes positius. Home, naturalment que et privin de llibertat de moviments, que no hagis d'ensenyar a través d'una pantalla, tot això no t'agrada, però també és veritat que m'ha donat més temps per llegir, més temps per escriure, més temps per tractar les persones que m'envolten familiarment, que molt sovint no els veiem, dinàvem junts, sopàvem junts, esmorzàvem junts, i això m'ha permès també descobrir figures molt properes de casa que a vegades no coneixes prou.
Ah, certament. Amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba hem d'anar acabant la conversa que estem tenint avui a Camins. Molt telegràficament hi ha alguns altres títols de llibres de Francesc Torralba que ens agrada destacar avui especialment, entre molts altres. Paraules de consol en la mort d'un ésser estimat, o, per exemple, Vivir en lo esencial, idees i preguntes després de la pandèmia, una mica el que també comentàvem abans, Formar persones, la teologia de l'educació d'Edith Stein, una santa, doncs, superinteressant, no cal dir-ho, i un que ara es tradueix a l'italià, o s'ha traduït, Diccionario Bergoglio, les paraules clave d'un pontificado, referint-se al papa francès.
Sí, vaig intentar recollir aquelles expressions més singulars i més originals del papa francès, elaborant aquest diccionari, que em semblava que era interessant, perquè aquest papa té una terminologia, té una nomenclatura molt interessant, no? A veure, per exemple, perifèries de l'existència, no?
I tant.
O, per exemple, balconear, o, per exemple, mundanitat espiritual. Hi ha una sèrie de noms, de termes, que a mi em semblava que era interessant aprofundir-hi, veure en quins discursos havien aparegut i interpretar-los. I em va sortir aquest diccionari que en dic Diccionari Bergoglio.
Doncs molt bé, la parresia. Hi ha moltes paraules d'aquestes que potser molta gent no coneixia abans, i ara, o les perifèries existencials,
sí,
també molt jesuític, no? Molt de Sant Ignasi.
Molt. O la globalització de la indiferència, no? O sigui, és un papa que té una terminologia que ha connectat amb sectors molt allunyats de l'Església, també. I persones que no habitualment seguien un discurs del Sant Pare i que els hi ha interessat molt allò que diu, i a vegades fins i tot ho accepten, ho toleren i ho miren de seguir.
Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia, també en arts cristianes, no sé si es diu així, per la Facultat Antoni Gaudí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer comptar, com sempre, amb tu. Ja saps que Ràdio Estel és casa teva i que sempre que pots vens, cosa que t'agraïm especialment. Fins una altra, que vagi molt bé i molts ànims.
Gràcies a tu per l'atenció, per la deferència. Ja sabeu on sóc i em teniu a la vostra disposició.
Fins la propera.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada.
T'espero lluny d'aquí.
Aquesta secció ens porta avui fins a França. Per tant, la Mònica Pedrol avui ens espera lluny d'aquí, en un espai molt especial, al cor del país veí. Mònica Pedrol, bon vespre, com estàs?
Bonsoir, bon vespre.
Bonsoir.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, estic arrobada, realment arrobada. No m'esperava trobar-me en un convent, en un ambient tan fantàstic com el convent en el que estem. Acabem d'arribar fa mitja hora.
A Nevers, que és on hi ha enterrada Santa Bernadette de Subirús, la nena que
exactament
va veure la Mare de Déu a Lourdes. I explica'ns què és aquest convent, per què està vinculat a Santa Bernadette i quin convent és.
Pues mira, està vinculadíssim al convent, pertany a la cerc de l'orde a la que va pertànyer Santa Bernadette. Actualment el convent, pues, hi ha poca religiosa, s'ho porten uns voluntaris, és Pas Bernadette, i és un lloc realment increïble, acabem d'arribar. El convent és enorme, enorme, i té un valor espiritual important que ja et prometo que es nota res més traspassar la porta, ja que aquí es troba la capella on reposa el cos incorrupte de Santa Bernadette. Demà tindrem el privilegi de Pare Fermín i mossèn Segimon, que també el tenim com peregrí, mossèn Segimon García, que celebrarà l'Eucaristia per al nostre grup aquesta capella. Tindrem una visita guiada al convent, veurem un vídeo, però de veritat que l'ambient que respira aquí, estem sols com grup, a part d'una acollida pues, realment molt càlida i fantàstica, que no sempre es troba, en aquesta ocasió sí, la veritat és que transmet molt, ja sembla que Santa Bernadette està amb nosaltres, de fet està amb nosaltres, és el convent on ella quan va acabar la seva vida pública, diguem, a Lourdes, i va entrar com novícia i després va professar i després va morir. Va ser tot aquí, a Nevers, aquest convent.
Molt bé. Està previst que demà arribeu a París. És un recorregut per diversos llocs de França que també us porta a Ars, no?, al bressol de Sant Joan Maria Vianney.
Sí, venim de Rocamadour, del santuari de Rocamadour. Ara estem a Nevers, demà arribarem a París, que el motiu de peregrinar a París és la capella de la medalla miracolosa,
sí.
I acabarem a Ars, Sant Joan Maria Vianney, el patró dels sacerdots, o sigui que és un recorregut de 6 dies
molt
contingut espiritual.
Deixa'm dir que avui precisament és un sant molt especial per als sacerdots, com és Sant Joan d'Àvila, patró dels sacerdots seculars d'Espanya, concretament doctor de l'Església, i per tant també felicitats a Segimon García i a Fermín Delgado, tot i que Fermín Delgado no és un clergue secular, és un religiós, un mercedari, però bé, també participa del sacerdoci. Fermín Delgado, padre Fermín, bon vespre també.
¿Qué tal, Ignasi? Pues hombre, se recibe de mucho gusto esa felicitación también.
Sí, teniu molts exemples, els sacerdots, en els quals us podeu emmirallar, oi? De grans sants que hi ha hagut.
Sí, ya lo creo. Bueno, cualquier sacerdote santo y bueno, es un ejemplo para cada sacerdote que está todavía aquí en activo al pie del cañón.
Sí, per descomptat. Bé.
Tenemos que aprender mucho de ellos, todos.
Precisament és bo recordar, aprofitant que ara acaba d'entrar el pare Fermín Delgado, que aquest pelegrinatge està organitzat per la comunitat de la Basílica de la Mercè de Barcelona, suposo que amb gent de la parròquia o d'altres llocs que s'han apuntat.
Sí, pues bueno, hay personas que son de la parroquia, hay otros que vienen de mi anterior parroquia,
Muy
hay
bien.
Gente pues que ha leído el viaje pues en los medios de comunicación de la diócesis, también por Radio Estel,
pues,
lo hemos dicho, y en fin, es una familia pues eso de 24 personas. Yo pienso que vamos a convivir muy bien estos días, porque veo que hay algunas ganas muy grandes, ¿no?, de disfrutar del viaje, de enriquecernos culturalmente, pero también espiritualmente. Hemos estado leyendo la vida de Santa Bernadette Subirús, así en 8 folios. La gente estaba en silencio, mientras yo leía, ellos tenían su guión, y la verdad es que al final han aplaudido, porque es que la vida de esta santa es una cosa que, en fin, que pone los pelos de punta.
Sí,
santa
sí.
No por ver a la Virgen, sino por la vida austera, humilde, sencilla. Esa frase que decía, es que la Virgen me eligió porque no encontró a nadie más analfabeto que yo, ¿no? Pues bueno, pues eso lo dice todo, ¿no?, de esta santita que realmente sufrió lo que no he escrito, ¿no?
Sí, perquè no la creien, quan deia que havia vist la Mare de Déu, no la creien ni el bisbe de la diòcesi.
La martirizó mucho la superiora de su comunidad y su madre de novicias, que realmente, pues bueno, las propias compañeras de noviciado de Bernadette decían que no querían ser Bernadette,
porque
en fin, a la pobre la tenían enfilada, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues mira, o sea, son esas cosas incomprensibles, esas pruebas que Dios a veces pone en la vida, pero bueno, esta mujer realmente, por eso a mí me atrae tanto Bernadette Subirú como santa, porque realmente ella es una de mis favoritas.
Sí.
Es una chica jovencita que realmente da un ejemplo de una madurez espiritual increíble.
Sí, efectivament, no cal dir que el santuari de Lourdes, molt visitat segurament per molts dels qui ens escolten, doncs allà també hi ha moltes petjades de Santa Bernadette. Padre Fermín, ens pot comentar una mica, ara ens avançava Mònica Pedrol, que demà visiteu la medalla miraculosa, el santuari de la medalla miraculosa a París. Què ens pots dir d'aquest lloc, d'aquesta devoció a la medalla miraculosa?
Bueno, yo estuve hace años, pero hoy voy a estar con mucho más tiempo y en un plan, pues, no tanto de turista, porque la visité con mucha rapidez. Ahora vamos a celebrar la misa en esa capilla. ¿Y qué puedo decir? Pues que, bueno, ¿quién no ha celebrado la misa de la medalla milagrosa? ¿Quién no ha tenido una medallita de la Virgen milagrosa en las manos? Eso que nadie, de esas que son así tan sencillas, algunas doradas, otras plateadas.
Sí. Sí,
y la hemos rezado y la hemos llevado pues a veces en el cuello, en el bolsillo.
Uh-huh.
Pues bueno, es un gozo estar en la casa madre donde se produjo esa aparición a Caterina Labouré, ¿no? Esa mujer, esa monjita, también que es como una especie de introducción a lo que le pasó después a Bernadette, porque ella, pues bueno, entonces se encontró con esa virgen que en la medalla mismo aparece con los mismos vestidos y la misma apariencia que la virgen que se apareció de Lourdes a Bernadette Subirú.
Uh-huh.
Casi como una especie de introducción, ¿no?, de preparación. Para ese mensaje de yo soy la Inmaculada Concepción.
Sí, efectivament. Que,
sencilla que estuvo. Sí, sí.
Està escrit en la llengua occitana, eh? Eusú era Inmaculada Concepción, està escrit
exactamente,
així.
Exactamente,
sí, sí.
Exactamente. La pobre lo iba repitiendo porque, bueno, esto es una cosa totalmente nueva. Resultado muy extraño y parecérselo a la BP y Gamal. al sacerdote, al párroco, pues iba repitiéndolo por el camino para no olvidárselo.
Sí. Doncs amb Mònica Pedrol i amb el mercedari Fermín Delgado, avui ens hem endinsat una mica en aquest pelegrinatge amb Rocamadour, demà París i després Ars, les petjades de Sant Joan Maria Vianney. No sé si el padre Fermín i també la Mònica algun moment vol comentar alguna cosa més del sant capellà d'Ars, de Sant Joan Maria Vianney. Què representa?
Tan solo decir que bueno, el obispo de Lyon envió a Juan María Vianney a Ars pensando pues que bueno, que si metía la pata en algo pues que no tuviera mucha resonancia porque se sacó la carrera de cura de teología tarde y bueno, eso en latín, pero es que fuera tonto, es que era, los estudios eran muy difíciles.
Sí.
Y mira, pues Ars, que era una aldea perdida, cada año recibe cerca de 500.000 de peregrinos.
Unido.
Que se escribe recto con renglones torcidos, ¿no?
Sí, 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 efectivament, efectivament. I especialment suposo que el 4 d'agost, que és el dia de la festa, també un gran sant de França, eh? Que en té molts, eh? Aquest país. Sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, Mònica Pedrol, algun detall més d'aquest pelegrinatge que ens vulguis comentar? Torneu dissabte, no?, a Barcelona?
Tornem dissabte i tornem de pelegrinatge a la Basílica de la Mercè del 17 al 27 d'agost, Turquia, ruta de Sant Pau.
Si
voleu informació, pregunteu la Basílica de la Mercè, mireu la seva web, un altre pelegrinatge en marxa.
Doncs...
Ignasi, moltíssimes felicitats, tu ja saps per què.
Ah, moltes gràcies.
Molt
content.
I que... pelegrinar junts. Algun dia ho aconseguirem.
I tant de bo que sí. I a més, ja saps tu que els diaques som una mica xicos para todo, per tant, en aquests pelegrinatges podem fer moltes coses. No només el servei a l'altar, que també és important, sinó altres coses.
Clar que sí.
Nosotros esperamos que vengas a la Basílica de la Merced.
Sí, m'ho vas dir l'altre dia, ho puc fer públic, padre Fermín. M'ho vas dir l'altre dia i jo encantat estaré d'anar-hi un dia a la missa que fem per Ràdio Estel, per descomptat, no?
Sí,
un dissabte.
Un dia i molts més dies, que tenim molta feina per tothom.
I tant. Doncs torna'ns a recordar, Mònica, aquest pelegrinatge a Turquia a l'agost, no?, a finals d'agost.
Agost, del 17 al 27 d'agost, 11 dies, com sempre, tot complet. Ruta de Sant Pau, Turquia, Capadòcia, Cònia, Pamukkale, Efes, missa a la Casa de la Verge Maria i, naturalment, acabant a Estambul, Constantinople, acompanyats per el pare Fermín, un programa supercomplet que teniu
fantàstic
a la vostra disposició a la Basílica de la Mercè, organitzat per RT Cultural.
Molt bé, doncs això ja és gairebé a les portes de Terra Santa. Un altre dia parlarem de Terra Santa, que també hi anireu, eh? Una abraçada a Mònica Pedrol i padre Fermín Delgado, que acabi d'anar molt bé aquest pelegrinatge per França, i fins una altra ocasió, fins la propera secció.
Gràcies. Un abrazo a los oyentes.
Gràcies.
Un abrazo.
Adéu-siau.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Llevat dins la pasta.
Avui és dimecres i això vol dir que toca entrar en farina i obrir la secció del llevat dins la pasta, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I aquesta setmana tornem a tenir, i ho celebrem després d'unes setmanes de pausa obligada, aquí a la ràdio, l'Àngela Rodríguez. Bon vespre, Àngela.
Bon vespre, Ignasi.
Com estàs?
Millor.
Sabem
per això
tingut...
estic aquí.
I bé, aquesta setmana parlem dels joves, ja que a l'article Ens volem emancipar però no podem, així es titula, la Coordinadora Nacional d'Acció Jove de Comissions Obreres, Lucía Aliagas, explicava que els índexs d'emancipació juvenil a l'estat espanyol i a Catalunya. Unes dades contundents que marquen la realitat del problema. I és que 8 de cada 10 joves catalans viuen a casa dels seus pares, encara.
Sí, però a casa nostra hi ha entitats que fa temps que acompanyen els adolescents i joves que es troben exclosos tant del sistema educatiu com social. Una d'aquestes és la Fundació El Llindar, fundada el 2004 a Cornellà de Llobregat. Allà treballen perquè els joves que no aconsegueixen superar l'educació obligatòria i tenen historials de fracàs cronificats recuperin les ganes d'aprendre i treballar pel seu futur. Avui al nostre espai, llevat dins la pasta, hem convidat a la seva directora, Begoña Gasc.
Doncs, Begoña Gasc, benvinguda a Ràdio Estel i gràcies per atendre'ns. Hola.
Hola, bona nit.
Com estem?
Vosaltres.
Molt bé. Portes més de 30 anys, Begoña, dedicada a aquesta tasca. D'on et ve aquesta vocació per la cura i l'acompanyament dels adolescents i joves als quals la societat potser no els hi posa gaire fàcils les coses?
Doncs la veritat és que no sé si són 30 o més, però mira, a mi em ve de pensar que l'educació és una eina transformadora i que és essencial perquè cadascú pugui trobar el seu lloc en el món. I la meva mare era mestra. I des de ben petita, en un poble, en un poblet, perquè era mestra de poble, jo crec que em va transmetre que l'educació era una eina de cura, com tu bé has dit, no? I, bueno, doncs crec que em ve d'aquí tota la vida. Mm-hmm. M'he dedicat amb passió a l'educació d'aquests adolescents i joves.
Molt bé, Begoña.
Begoña, a la Fundació El Llindar us autoanomeneu Escola de Segona Oportunitat, on us arriben molts joves que han abandonat el sistema educatiu ordinari. Recordem que són un de cada cinc joves. Què els oferiu als 400 adolescents i joves que passen pel vostre centre? Quina diries que és la clau del vostre treball?
Mira, si em permets, abans de dir aquesta clau, m'agradaria matisar que nosaltres ens agrada dir que és el sistema educatiu el que fracassa i que centrifuga adolescents i joves, i ells acaben abandonant alguns. I crec que aquest és un matís que és important i que nosaltres posem molt de relleu. La clau, crec que un lloc i un temps. O sigui, una mirada amable, una mirada que acull i que el jove, l'adolescent, depèn de si arriba com a adolescent o com a jove, també les circumstàncies són diferents i els moments vitals són diferents, però que tinguin la vivència subjectiva que arriben a un lloc que volen estar amb ells. Que, aquest és jo crec que és l'element més clau de tots. A partir d'aquí es pot començar a treballar i tot això demanar-li la seva responsabilitat i tractant-los com a subjectes i no com a objectes, no? Venen molt ferits per l'escola perquè porten molts anys vivint rebuig, malgrat sabem que hi ha professors i professores que s'hi deixen la pell, però hi ha alguns nens i nenes adolescents que necessiten uns altres espais i una altra mirada, sobretot, sí. Crec que una altra mirada.
I tant. Ara que ens diuen, Begoña, que estem deixant enrere la pandèmia, tant de bo es confirmi això properament, diries que els joves són una de les primeres víctimes en risc de vulnerabilitat d'aquesta crisi sanitària? I si és així, per què?
A veure, jo no tinc dades per dir això. El que puc dir que els nostres joves no estan molt pitjor que abans de la pandèmia, probablement perquè en comparació ja estaven malament. Ja la vida era molt difícil per ells, per tant, la pandèmia ha suposat com que la punta de l'iceberg ha pujat una mica més, no? I no amb això en absolut minimitzo lo dur que ha estat, no? Doncs és com a escola, doncs evidentment ens hem com poder acompanyar sense poder posar el cos ni la mirada, no? Com a través de la veu poder estar present a les vides d'aquests adolescents i joves. Però és que, de veritat, la vida ja era molt complicada per ells. Llavors, certament, doncs, hi ha alguns joves que la convivència amb la família està més complicada encara, però, per exemple, n'hi ha d'altres que els hi han anat molt bé estar tancats en una habitació i no sortir.
Sí, sí.
O sigui que la particularitat de cadascú amb aquesta vivència tan dura és diferent. Ara, certament, doncs hi ha famílies, ja no parlaria només de joves, que doncs, la vulnerabilitat familiar en relació als recursos, no només als virtuals, que també, sinó als consums, al menjar, o sigui, necessitats bàsiques, doncs el quedar-se sense feina, tot això s'ha agreujat. Sí. I després també potser joves que ja vivien en centres que la seva, el seu punt de socialització, de poder sortir i estar amb d'altres, doncs això s'ha vist minvat i també hi ha hagut unes dificultats.
Avui parlem aquí a Llevat dins la pasta, a Camins, a Ràdio Estel, amb Begoña Gasc, directora de la Fundació El Llindar. Hi ha una nova llei de formació professional. Quina valoració en feu des de la Fundació El Llindar?
Doncs mira, creiem que és una escletxa legislativa i que pensem que pot ser una oportunitat per als centres de noves oportunitats, en concret aquí a Catalunya, però evidentment a tota Espanya. I a més, aprofito per dir que bueno, les escoles catalanes i la red espanyola a la qual pertanyem hem fet esmenes amb aquesta llei de formació professional i hem aconseguit introduir el concepte en dos articles, centres de segon de castellano, perquè la llei avui està a castellà, centres de segunda oportunitat, i en aquests moments el Ministeri, liderat per la secretària general d'Educació i Formació Professional, Clara Sanz, que fa poc va venir a visitar el Llindar, doncs ha encarregat amb un grup de persones el poder fer un treball i poder fer algunes aportacions al que creiem que pot ser els centres de segona oportunitat i com poden tenir cabuda amb aquesta llei. O sigui, que és una excel·lent notícia. I una altra cosa és que després, això som representants de tot Espanya, a Catalunya estem nosaltres, però després s'haurà de veure el desplegament català, que aquesta seria un altre pas. Però en aquests moments també pensem que hem avançat molt doncs, amb el treball que estem fent amb els polítics catalans, amb educació, amb treball i sobretot amb el director de l'agència que penja entre els dos, no? O sigui, de presidència. Estem contents perquè hem avançat, però no és suficient i anem tard. Bé. Anem molt tard, però creiem que és important doncs, aprofitar aquesta oportunitat legislativa i poder estar dintre de les ofertes doncs, que ofereix el propi sistema, tant d'educació com de treball.
Sí. I si parlem d'una altra llei, per exemple, de la reforma recent del mercat de treball, creus que pot tenir efectes positius de cara a l'ocupació o l'ocupabilitat dels joves?
Mira, així com de l'altra t'he pogut donar més... la tinc més treballada perquè ja estem treballant directament. L'altra no... Crec que sí, però és que el tema laboral i del mercat de treball hauria d'anar acompanyat d'altres mesures. Pensant en el tipus de joves amb el qual nosaltres treballem, crec que té molt recorregut i hem de veure quina implementació té. Doncs, per exemple, puc dir que nosaltres que acabem de crear una empresa d'inserció i que ja des de la Fundació Llindar fem contractació a joves i ho fem amb les millors condicions possibles i moltes vegades fem un contracte que això ajuda que puguin tenir els papers.
Bé.
O sigui, que entitats com la nostra ja fèiem que tot això fos possible.
Doncs enhorabona per aquest exemple, que també ocupadors i empresaris haurien de seguir, sens dubte.
Exactament.
Disculpa, Begoña, perquè se'ns acaba el temps. Només una darrera pregunta. L'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la primera escola de segones oportunitats pública que gestioneu la Fundació El Llindar, juntament amb els salesians. Per què és important el fet que sigui pública? Molt breument, sisplau.
Doncs perquè és la primera vegada que hi ha una governança pública que vol obrir un tipus d'aquestes escoles i és una aposta perquè hi reconeix que hi ha una necessitat i una demanda molt important d'aquests joves en relació a la formació i al treball.
Moltes gràcies, Begoña Gasc, directora de la Fundació El Llindar, per haver-nos acompanyat al Llevat dins la pasta. Fins una altra, una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Àngela Rodríguez, i a la Pastoral Obrera.
Vinga, gràcies a tu, Ignasi.
Adéu-siau.
Adéu.
punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb un home amb més compromisos socials que els Reis, Pau Massip, a la producció. Una dona que sempre té els millors plans per al cap de setmana, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat, El propòsit. Nosaltres, que us esperem cada dia a misses dites i quan passen uns minuts de les 8 del vespre, tornarem dilluns. I això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins. Adéu-siau, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.